Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Molt bon dia i salutacions. Benvinguts. Una setmana més al Paraules de vida. És diumenge 29 de juny del 2008. Avui al programa us volem parlar d'una activitat, d'una iniciativa que comença demà dilluns. Es tracta de les 7ena jornades interdiocesanes de catequesi que organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. El lema és Família i Catequesi i es faran fins dimecres al Seminari Salesià Martí Codolar. En parlem amb mossèn Enric Termes. I tancarem el Paraules, com sempre, amb el comentari de l'actualitat que ens proposa Francesc Romeu. Comencem. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia.
I benvingut al Paraules de vida.
Gràcies.
Suposo que ja està tot preparat, oi, per demà començar aquestes 7ena jornades interdiocesanes de catequesi?
Sí, suposo que l'únic que falta és que arribin tota la gent que hi ha apuntada i els ponents i puguem iniciar bé la feina.
Doncs parlem una mica de com s'han articulat, què és el que trobarem en aquestes jornades.
En si, aquestes jornades són la 7ena vegada que les realitzem i van sempre destinades a un públic determinat, que són aquelles persones que tenen alguna mena de responsabilitat en el camp catequètic, ja sigui en una parròquia, ja sigui en un arxiprestat, fins i tot diocesana. I cada any intentem afrontar algun tema que té algun a veure amb les realitats que tenim hores d'ara en el món catequètic i buscar-hi també noves respostes o noves camins per anar aprofundint.
Sí, que com a mínim es posa a debat un tema, no?
Sí, i en aquest any volem tractar aquest tema de família i catequesi. Som ben conscients de que els camins de transmissió de la fe que han funcionat durant molt de temps no funcionen, o funcionen amb precarietat, i un d'ells és la família, però també som ben conscients de que la família continua sent un àmbit privilegiat d'on viure i on comunicar la fe. I d'alguna manera volem aprofundir en aquesta dimensió de la família i veure també, malgrat totes les dificultats que hi puguin haver-hi, quines respostes encara són possibles de donar o quines camins s'obren des d'aquest àmbit, que és la família.
És a dir, que voleu, aquest any donem importància, per tant, això, no? La família com a transmissora de la fe.
Sí, d'alguna manera sí. És un fet que, malgrat tot, la família incideix molt en la vida d'un infant des que neix fins a una determinada edat. I per una altra banda, les enquestes continuen dient que una de les institucions més valorades és la de la família. Vol dir que continua tenint un pes probablement diferent del d'altres moments i el que ens cal també entre tots és anar veient quin és aquest pes d'avui i quines vies i camins pot oferir avui també.
És a dir, que el lema és família i catequesi, oi?
Sí. D'alguna manera volem insistir això, vull dir, la família té una entitat, però també té una dimensió de transmissió de la fe, de la qual la catequesi en té un paper específic, però que continua sent un lloc privilegiat també de relació, d'educació, de transmissió de valors i també, lògicament, de transmissió de la fe.
Aquests que ens has explicat serien els arguments del per què aquest any ho dediqueu a la família, aquestes jornades?
Sí, d'alguna manera és aquest. Cada any intentem buscar un camí i aquest any ens va, entre possibles temes que va sortir, ens va semblar que aquest, que ja en altres moments ja s'havia apuntat, doncs era un bon moment també de mirar-lo, d'afrontar.
Parlem ara més concretament ja de la jornada. Són 3 dies, oi? Dilluns, dimarts i dimecres?
Comencem demà dilluns pel matí i acabem el dimecres a l'hora de dinar.
I s'ha fet, sobretot, suposo que amb xerrades, ponències, debats?
Sí. Hem demanat a 3 persones que ens orientin en el treball. També hi ha una part també de treball de grups o de reflexió, perquè també creiem que és important aquest compartir entre els que hi participem. I també hi haurà una part també de taula rodona mostrant experiències de diversos jocs de Catalunya i les Illes Balears que amb senzillesa però volen treballar alguna dimensió d'aquest treball de catequesi i família.
Quines serien algunes de les persones que hi assistiran, Enric?
El primer de tots serà en Javier Elzong, conegut com a sociòleg, que d'alguna manera el que li hem demanat és que ell, que a través de múltiples treballs que ja ha fet, és un bon coneixedor de la realitat de la família, doncs no només es quedi en una presentació de les dificultats que tots coneixem del món de la família, sinó també que ens apunti també quines possibilitats o quins camins, també aquesta perspectiva sociològica, apunten també com a possibilitats fermes de la família, com a nucli aglutinador, com a transmissió de valors i també com a transmissió de la fe.
Aquesta seria una, oi, de les ponències?
Sí, és la del dilluns, demà dilluns al matí, i després a la tarda del dimarts i al matí del... No, la tarda del dilluns, perdó, i el matí del dimarts, li hem demanat amb en Sebastià Taltavull, que és un prevere de la diòcesi de Menorca, però que a hores d'ara és el responsable del secretariat de pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, que ens faci més un treball pràctic, és a dir, aquesta dimensió pastoral de camins concrets de treball en família. Quines possibilitats, quines perspectives i quins camins genera o s'intueixen en aquest camp. Ell és un bon coneixedor, vull dir, ha treballat molt, per exemple, en l'àmbit de catequesi familiar a la seva diòcesi, i ara també aquesta feina pastoral que el fa moure's per diverses diòcesis d'Espanya, doncs també pensem que és una riquesa que és bo poder-la compartir.
Un cop fetes aquestes conferències, ponències, després hi haurà treballs en grup.
Sí, parlant-ho amb ell és la part més llarga del treball, el que té més. I pensem que també era interessant doncs, poder compartir en grup doncs, des de cadascú dels participants de les seves experiències, les seves inquietuds, les seves propostes. I per això també creiem que això, vull dir, un treball de grup orientat, però que sempre és enriquidor. Sentir-nos els problemes i també sentir-nos les esperances de cadascú també ens ajuda.
Teniu previst, Enric, fer després un recull en suport escrit sobre les conclusions de les jornades?
A veure, el que hem intentat cada any és recollir les ponències o les aportacions i d'alguna manera fer-ho conèixer, habitualment a través de la revista Catequesi, que és la revista del Secretariat Interdiocesà de Catequesi, i mirem també això, de donar-ho a conèixer.
Mm-hmm. Parlem una mica de l'assistència que teniu prevista.
A veure, jo ara la quantitat exacta de persones...
Al voltant, no, més o menys.
No, una... però sempre habitualment som un centenar de persones responsables de catequesi de les diverses diòcesis de Catalunya i les Illes Balears. Pel que jo tinc, em sembla, aquest any també pel tema, si han apuntat un bon grup de preveres, que penso que també és ben interessant. Vull dir, tot i que la tasca catequètica doncs, no recau única i exclusivament amb els preveres, però el paper d'ells en la catequesi continua sent molt important, d'acompanyament de catequistes, i que participin d'aquestes jornades penso que també és una...
De fet, és important. És important, no?, també el paper del prevere.
Sí, sí, sí. Sí, perquè això, una mica anant per aquí per allà, quan hi ha un equip de catequistes i una parròquia i un arxiprestat que hi ha preveres que se'n fan càrrec i que ho acompanyen, es nota que la feina funciona més àgil i més... amb molta més riquesa.
Uh-huh. Digues.
No, que d'alguna manera les catequistes moltes vegades això és, necessiten algú que no només els hi hagi donat un encàrrec, sinó que també els acompanyi en aquest treball. I de cara també amb els catequitzants i les famílies, la figura del prevere, tot i que moltes vegades imposa perquè sembla molt llunyana i tot plegat, doncs obre moltes perspectives de diàleg i de coneixement també.
Parlem una mica també, Enric, del teu paper en tot això. Suposo que estàs una mica dintre de l'organització com a delegat, oi, de catequesi a Barcelona, a l'Arquebisbat?
Sí. Clar, aquestes jornades les organitzem al Secretariat Interdiocesà de Catequesi, del qual en formem part totes les delegacions de catequesi de les diverses diòcesis de Catalunya i les Illes. Jo en formo part i d'alguna manera també, bueno, vull dir, he treballat una mica en el disseny d'aquestes jornades en concret. En aquest cas, jo no hi participaré de manera visible, és a dir, no hi faig cap mena d'aportació pública, però sí que en el treball hi seré present i acompanyaré tot el que sigui possible.
Per tant, hi ha molta feina, suposo, no?, de preparació prèvia?
Sí, perquè sempre és això, trobar un tema, després dissenyar el que volem aconseguir i després anar trobant les persones que ho puguin fer. De vegades fas un llistat molt ampli i llavors, doncs, pel que sigui, hi ha persones que no ho poden fer, pel motiu que sigui, llavors doncs, també és aquesta feina de coordinació.
Uh-huh. I quantes persones més o menys hi ha l'equip organitzador?
Mira, en el fons som el nucli dels delegats, que som ara unes 10-12 persones, juntament amb el bisbe Xavier Salinas, que és el bisbe president i responsable, i amb la Montserrat Oriol, que és la secretària general del SIC.
Mm-hmm. Ara són les setenes jornades. Com han anat evolucionant, Enric, aquestes jornades?
D'alguna manera, a veure, vam començar un primer any en què vam anar tractant una visió en general de la catequesi, i després hem anat tractant altres aspectes concrets, per exemple, el tema de la iniciació cristiana, el tema del directori general per la catequesi, que l'any passat complia 10 anys, el tema del catecumenat. D'alguna manera, també anem cada vegada també afinant més a temes concrets. En altres ocasions, a l'hora d'estructurar-ho, hem comptat molt també amb participació de persones expertes d'altres esglésies d'Europa. Per exemple, en Lucio Soravito, que ara és bisbe a Udine, que és un gran catequeta italià, o el Walter Ruspi, que és el responsable del catecumenat i de la catequesi a nivell de tota Itàlia, o l'André Fossion, que és un professor de Lumen Vitae a Bèlgica. Sempre volem també ser una oportunitat també de sentir veus d'altres llocs, d'altres esglésies, que intenten també, davant dels seus problemes, que moltes vegades són semblants als nostres, però no sempre igual als nostres, però que també intenten buscar-hi solucions. Aquest any ens ha sortit una cosa molt més casolana, d'alguna manera, però penso que també amb les persones que hi venen pot ser ben rica i reeixida.
Per últim, Enric, pel fet de que estan organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, fa que siguin itinerants aquestes jornades?
Fins ara totes s'han fet a Barcelona, excepte les de l'any passat que es van fer a Vic. És un fet que Barcelona és un lloc molt cèntric i per comunicació és fàcil. L'any passat es van fer a Vic, això vol dir que no tenen l'obligatorietat de fer-se sempre a Barcelona. Uh-huh. Però aquest any hem tornat a Martí Codolar, també. Perquè també, de vegades, no és fàcil també trobar jocs...
Pel tema allotjament, també, no?
De sala, sinó d'allotjament. Uh-huh. Però bé.
Molt bé, Enric, doncs que hi hagi molta sort amb aquestes jornades i fins aviat.
Moltes gràcies.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I ara és el moment de saludar Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Entre el cap de setmana passat i aquest s'ha produït de totes l'entrada en el temps d'estiu. Tant pel que fa a l'estiu astronòmic, segons el calendari i els astres, com el meteorològic, pel que fa a les altes temperatures, com també el social i laboral, que entra en el nostre univers mental després de la nit de Sant Joan. Amb l'estiu entra també, per la gran part de la població, el temps de vacances, que és un temps en si mateix ambigu, perquè pot ser alhora molt profitós, com també pot ser molt desaprofitat. Tot depèn del que es decideixi fer. Per exemple, pot ser un bon temps per vagar, és a dir, per fer el gandul, per fer el gos, com diem vulgarment, però també pot ser un temps ben útil, si el sabem programar mínimament, sense excedir-se, però amb una mica de programació. Per això, en aquest espai d'avui, us voldria proposar 10 coses, que serien com un petit decàleg, d'aquells que, coses que es poden fer durant les vacances d'estiu. Per exemple, la primera d'elles seria el mateix fet de recordar que l'estiu és un temps per descansar. Això és molt important i s'ha de considerar com una activitat que s'ha de fer després del treball de tot un curs, després del que ha representat l'esforç laboral. Descansar no és pas dolent, sinó que pot representar la millor manera de preparar-se per tornar novament a la feina. La segona seria per aconsellar que aquest temps també ens pot servir per pensar, és a dir, per meditar, per organitzar i buscar o fins i tot arribar a algun compromís. Sobretot pensar des de la serenitat i la distància amb la feina més quotidiana. Una tercera possibilitat seria la de poder escoltar música. Això representa el saber seleccionar allò que realment volem escoltar. És sortir del soroll i saber gaudir i apreciar el que és l'harmonia musical. No està malament aprofitar el temps d'estiu justament perquè ens acompanyi alguna melodia, doncs, suau. Una quarta cosa que jo faig i que desitjo molt és la de poder llegir més. És molt important a l'estiu de poder trobar espais de lectura, tant de textos d'aprofundiment o d'estudi, d'alguna matèria important, com també aquella lectura que fem simplement per distreure'ns o per gaudir amb una bona novel·la a les mans i gaudir d'una bona descriptiva o d'un bon argument. La cinquena cosa que podem fer és endreçar la casa, els papers, les carpetes, l'escriptori. Són aquelles petites coses que durant el curs no hem pogut fer i que justament sempre diem que les deixem per quan tinguem més temps. Doncs una bona manera d'endreçar a vegades també ja és treure la pols, i tot i que a l'estiu això de treure la pols és una cosa gairebé impossible. La sisena possibilitat seria poder passejar tranquil·lament. Em refereixo a les hores de la matinada o del capvespre, quan l'aire fresc més ho permet. O la possibilitat de practicar algun esport més suau, com la natació, ja sigui al mar o a la piscina. O les petites curses per la muntanya, o potser un recorregut llarg amb la bicicleta. La setena, que és com una ampliació de l'anterior, és la possibilitat de viatjar. És a dir, de conèixer i de veure món, de descobrir noves realitats, noves persones, nous països, nous llenguatges, noves cultures, noves tradicions. En resum, ampliar l'univers dels nostres coneixements que tanta falta ens fa. La vuitena seria la possibilitat d'estar més en família i també de poder recuperar aquelles relacions més pròximes que el treball de cada dia i les múltiples ocupacions més ens impedeixen. No està malament recuperar la vida familiar a l'estiu i abocar-s'hi a gust. La novena, a semblança de l'anterior, seria la de poder cultivar més les amistats, per parlar, per poder fer alguna cosa junts, per practicar la convivència o per mantenir ben estreta l'amistat. L'amistat és una cosa que cal cultivar i cada vegada hi dediquem menys temps. A l'estiu pot ser un bon moment. I finalment, la última cosa que us proposo seria, com no, amb un programa com el nostre, la d'aprofitar el temps d'estiu i de vacances per poder pregar. És a dir, per meditar, per contemplar, per trobar una mica més de pau interior, per fer tot el que hem dit abans amb un sentit més espiritual i més cristià. Comencem l'estiu, acabem el programa dient-vos molt bon estiu i molt bon diumenge a tothom.
És tot. Tornem d'aquí a 7 dies amb noves propostes al Paraules de Vida. Us ha parlat Emili Pacheco i a les vies de so Enric Vidal. Que passeu una molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Déu us guard, Pere i Pau en la tradició de l'Església. Enguany, la festa dels apòstols Pere i Pau s'escau en diumenge, raó per la qual té una solemnitat especial. Aquest diumenge celebrem també la jornada del Papa, aquest any amb una circumstància especial. Comencem l'any dedicat especialment a Sant Pau, que es perllongarà fins al 29 de juny del 2009. Benet XVI, que com a estudiós de la teologia sent una especial admiració pels apòstols dels gentils, anuncià aquest any, Paulí, al final de la seva homilia durant les primeres vespres de la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, el 28 de juny de l'any passat, precisament a la Basílica de Sant Pau Extramurs. Més motiu d'alegria anunciar oficialment, digué el Papa, que dedicarem a l'apòstol Sant Pau un any jubilar especial del 28 de juny del 2008 al 29 de juny del 2009, amb ocasió del bil·lenari del seu naixement, que els historiadors situen entre els anys 7 i 10 després de Crist. El lloc per fer públic aquest anunci fou, sens cap dubte, escollit amb tota intenció pel Papa Benet XVI, una de les quatre basíliques majors de Roma, la dedicada especialment a Sant Pau. Sota l'altar principal d'aquesta basílica es conserva el sarcòfag que, segons el parer concorde dels experts i segons una tradició incontrovertible, guarda les restes mortals de l'apòstol Pau. Estudis i troballes recents han ajudat a confirmar aquesta tradició. Resulta molt significativa i exemplar la unió de Pere i Pau en una única celebració litúrgica. Una tradició molt antiga que remunta als temps apostòlics narra que, precisament a poca distància del lloc ocupat per la Basílica Paulina, tingué lloc la trobada d'ambdós apòstols abans del seu martiri. Tots dos s'haurien abraçat, beneint-se recíprocament, i el portal major de la mateixa basílica són representats junts amb les escenes del martiri d'ambdós. Per tant, la tradició cristiana, des del primer moment, ha considerat Sant Pere i Sant Pau com inseparables, tot i que cadascú tingué una missió diversa per complir. Amb carismes diversos, digué Benet XVI a la Basílica Extramurs de la Ciutat Eterna, tots dos treballaren per una única causa, la construcció de l'Església de Jesucrist. Sant Pere fou el primer a confessar la fe en Crist. Sant Pau obtingué el do de poder aprofundir en la seva riquesa i es convertí en l'apòstol dels gentils, el missioner de Jesucrist per excel·lència. La intenció del Papa en convocar aquest any paulí és proposar als cristians d'avui el carisma dels dos apòstols. La fe cristiana a la nostra terra té també unes arrels paulines ben constatades i molt valorades pels estudiosos. El propòsit que s'expressa en la seva carta als romans de visitar Espanya i la sòlida tradició de la seva presència a la Tàrraco romana. La celebració del Dia del Papa ens ha d'ajudar a prendre una major consciència de la nostra comunió efectiva i efectiva amb el successor de Pere, que té en l'Església el valuós servei de confirmar els seus germans en la fe i enfortir la comunió entre totes les esglésies locals. La celebració de l'any jubilar paulí és una invitació a viure la dimensió missionera de la fe, a donar testimoni d'adhesió a Jesucrist, en unió amb tots els nostres germans que confessen el Senyor com a Déu i Salvador nostre. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.